Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
L'inici de temporada no és gens senzill. Pel Sabadell, una victòria dissabte passat contra la Balompèdica Linense segurament hauria portat una mica de calma, de veure't a la zona alta així ja de sortida i, sobretot, confiança. No va ser. Són dos empats consecutius els que acumula l'equip d'Antoni Hidalgo, com bé sabeu, i el problema és el que ens ve ara a sobre. D'entrada, visitar un estadi fotut sempre, com serà demà al Collao. Després, rebre el Barcelona B, filial de nivell, i sobretot veient les últimes incorporacions que ha fet. La següent sortida serà el Jazeera contra un Algeciras que ja ha demostrat del que és capaç, empatant, per exemple, el Johan Cruyff, i per rematar aquest tram de competició, Villarreal B, un dels co-líders de la Lliga ara mateix, i Nàstic al seu estadi. Però és que ja ho dèiem en començar, que aquesta primera ref seria molt igualada i que molts equips optarien a la zona alta, així que ens estalviarem tots els tòpics de s'ha de jugar contra tothom, el partit a partit i de més històries, i ens centrarem avui en aquesta primera de les etapes demà a les 7 del vespre al Collano Sabadell. De seguida, tota la prèvia, a les vies de so, el Toni González. Comencem fora de casa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa, per exemple, que ja està definida la sorprenent final del US Open femení de tennis. La canadenca Leila Fernández, que acaba de fer 19 anys, ha eliminat Sabalenka i s'enfrontarà a Emma Raducanu, encara més jove, de tan sols 18. L'anglesa s'ha desfet de la grega Maria Sakkari a semifinals per convertir-se així en la primera tenista que arriba a una final de Grand Slam provinent de la fase prèvia. A més, sense sorpreses, aquesta matinada a Sud-amèrica, en els partits classificatoris pel Mundial de Qatar 2022, entre d'altres, el Brasil va guanyar 2-0 al Perú, l'Argentina 3-0 Bolívia amb hat-trick de Leo Messi i l'Uruguai 1-0 l'Equador. La jornada 5 de segona divisió s'ha set avui a les 9 al Molinón Enrique Castro Quini, Sporting Leganés. A primera tornarà al futbol demà, després de l'aturada per seleccions. El menú del dia serà Levante Rayo a 2-7 i Atlètic Club Mallorca a les 9. L'Espanyol rep l'Atlético diumenge a les 2, mentre el Sevilla Barça ha quedat ajornat. I aquest cap de setmana, per cert, hi ha molt motor, Mundial de MotoGP a l'Aragó i Fórmula 1 a Monza. I aquí a casa, a l'hotel que tenim.
Avui visitant l'Hotel Suís.
Tindrem Antonio Hidalgo, també el seu homòleg, l'alcoyano Vicente Parras, el Joan Fàbregas parlant d'arbitratge, de què si no. També squash amb Líquer Pajares o ciclisme amb David de la Cruz.
L'actualitat de la primera ref.
Avui 4 partits, a les 7, 2 del grup 1, Real Unión, Celta B, Estadium Gal, a Irún, i també el nou Vivero, Badajoz, Dux Internacional de Madrid. A les 9, 2 de l'altre grup, del nostre, del 2, San Fernando Linares i UCAM Murcia, Real Madrid Castilla. A més, al Twitter de l'Alcoyano trobareu estadístiques prèvies al partit de demà contra el Sabadell. Ben atents, això sí, al programa, perquè també en parlarem a fons. Jorge Fernández ha renovat pel Castellón fins al 2023 i al perfil Segona B Pro comenta que Footers treballa per tancar més acords amb autonòmiques i locals, com el que té, per exemple, amb TV3, que pot emetre 2 partits per jornada. A més, són optimistes per tancar una sublicència d'un partit per setmana en una tele estatal, Teledeporte o Gol.
La notícia curiosa.
El Clermont, l'equip que no gasta ni un sol euro en fitxatges. Podeu trobar-la al web del diari AS. L'equip francès amenaça el PSG a la Lliga Francesa, la diferència de pressupost del més petit al més gran del campionat, de 20 a 600 milions d'euros. I, a més, aquest Clermont va ser el primer equip professional masculí dirigit per una dona.
De quin partit no estarem pendents?
Acabem aquest sumari convençuts que avui ningú a Sabadell veurà el Gorica Hrvatski Dragovoljak a les 8 del vespre, jornada 8 de la Lliga de Croàcia.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues, a Ràdio Sabadell.
8 minuts i mig clavats per sobre de la una en directe aquest divendres 10 de setembre del 2021, un dia abans de la Diada, un dia abans de l'Alcoyano Sabadell, que demà ens portarà terres alacantines al Collao, estadi mític, que com deia ahir l'Agustí Bernat, aquí en Antena l'Hotel Suís, centenari. Serà el primer partit des que ha bufat les espelmes 100 anys de l'estadi de l'Alcoyano. Si tot ha anat en hora, ara mateix el Sabadell hauria d'estar ja enfilant cap al Coi per carretera, l'autobús. No sé si la vista li arribarà al Sergi Parc o no, per veure des de la nova Creu Alta si l'expedició ja ha sortit o va amb un pèl de retard. Connectem amb l'estadi. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda. Com dius, hem tingut temps de veure si l'autocar ja sortia o no, i ja ha sortit. Així que en hora va l'expedició del Sabadell per viatjar cap al Coi.
Doncs puntualitat britànica o fent una picadeta d'ull al nom del programa, puntualitat de rellotge suís del Sabadell, que ja enfila cap al Coi, viatge llarguet en autocar, després d'una roda de premsa, la que acaba de fer fa res, uns minutets Antonio Hidalgo. Aquí ja recuperem una mica el costum, escolta Antonio Hidalgo els divendres, que la roda de premsa sigui presencial i no telemàtica com l'última temporada. Avui, per exemple, del que ha dit el de Canovelles, amb què et quedes?
Sí, Adri, de fet jo em trobo ara en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, ara estic sol, no hi ha ningú, però com dius, sí que per fi tenim aquesta sensació de recuperar parcialment la normalitat, perquè els mitjans habituals d'aquí de la ciutat de Sabadell doncs hem pogut fer, com està sent en aquestes primeres setmanes de la primera ref, les preguntes de forma directa, cara a cara, al tècnic Antonio Hidalgo i a l'entrenador de Canovelles. El més destacat, Adri, jo diria que és el tema de les recuperacions dels jugadors que estaven lesionats en aquestes primeres setmanes de competició. D'entrada, un nom propi, Toni Gavarre, presentat abans d'ahir, juntament amb Caixe. Ell mateix, el davanter aragonès, ja deia que es trobava bé entrenant amb el grup i que, per si fos per ell, estaria ja a la disposició d'Hidalgo per poder jugar al Coi mateix. I ja et dic, Adri, que Toni Gavarre ha viatjat, està en aquest autocar, i així ho ha confirmat Antonio Hidalgo.
Jo ja comptava que Gavarre no estaria tant de temps fora, no? pel que vèiem de l'evolució. No? Gavarre demà vindrà, veurem si està per jugar o no, però ja està amb nosaltres, ja està amb moltes ganes, ha entrenat aquesta setmana. Tenir aquest tipus de jugador sempre et dona aquest plus de possibilitats, i un jugador que té moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió. És un noi que té moltes ganes de fer un bon any i bueno, aquesta il·lusió també és molt bona per l'equip.
Doncs seria l'estrena, si és que arriba a jugar algun minut en Lliga, de Toni Gavarre, que es va lesionar en l'amistós contra el Villarreal B. La bona notícia aquesta, també en clau periodística, que com que hem vist passar els jugadors camí de l'autocar, tenim molt a mà la convocatòria d'Antoni Hidalgo de cara al partit de demà al Coi. Sergi, aquí hi havia més dubtes, l'únic tocat no era Gavarre, que sí que viatja, i en d'altres com Iago, com Mugu, d'aquests que en sabem.
Sí, mira, t'explico, Adri, també una interioritat. A Antonio Hidalgo li hem preguntat personalment sobre la figura de Muguruza. Ha dit que està en l'última fase de la recuperació i que estaria massa justet per jugar, però la pregunta directa era si viatjava o no, no l'ha contestat, i en el moment que estàvem aquí traient el style ràpid, perquè és que ha sigut tot a correcuita pràcticament, perquè és que la roda de premsa ha acabat fa tot just uns minuts, els jugadors ben puntuals ja havien pujat a l'autocar, i preguntant, doncs ens deien que creien que no havia pujat Muguruza a l'autocar. Això sí, Adri, demà tu quan vagis cap al Coi potser et trobes una sorpresa i te'l trobes cara a cara, però en principi hem de comptar que en tot cas hagi viatjat o no, que Muguruza no estarà disponible per jugar. L'altre jugador, recordem, que ha estat lesionat aquesta setmanes és Iago Indias, el central que es va lesionar pràcticament només arribar aquí al centre d'esports. En el seu cas no s'ha donat com el de Toni Gavarre per la seva lesió, i Hidalgo ja ha dit que encara trigarem una mica en poder veure el central.
Els jugadors que estan fora, doncs, no és fàcil estar fora, sobretot a la pretemporada, perquè tens moltes sessions, matí i tarda, i et dona la sensació que estàs més temps del que realment estàs. Llavors la cosa no va tan ràpida com ens agradaria, va més poc a poc, però l'important és quan torni pues estigui al 100%.
Doncs tant de bo que l'ex del Castellón, Iago Indias, pugui reaparèixer aviat, com sembla que ho farà també tant Muguruza. Veurem si arriba o no de cara al partit de demà, com sobretot Toni Gavarre, i tot en una setmana en la qual hem parlat, i molt, de la sequera golejadora que porta el Sabadell. De moment, 180 minuts sense marcar, no s'ha estrenat encara en Lliga.
Sí, és evident que després del que hem vist en aquestes dues setmanes l'equip té marge de millora, però sí que és veritat que s'ha plasmat aquesta solidesa defensiva amb el bloc defensiu treballat pel cos tècnic, però en canvi a dalt, més enllà de si s'han generat moltes o poques ocasions, el fet és que el Sabadell continua amb el compte golejador a zero. Així que he d'algo reconegut que evidentment s'han de millorar moltes facetes, en atac especialment, però que al final també cal tenir en compte quin rival tens davant i l'Alcoyano no ho posarà gens fàcil.
Nosaltres hem de donar passes endavant, hem de continuar tenint aquesta fiabilitat defensiva, però al davant hem de millorar, però no només els jugadors d'atac, no? Sinó en el conjunt de tenir aquests moments amb la pilota. Serà un equip molt intens, està ben treballat, saben com ho volen fer, ho fan bé, l'any passat van fer una gran campanya, continuen amb el mateix entrenador. Bueno, és un equip que té les coses molt clares.
Doncs tot això, Adri, és el que es trobarà al Sabadell, un equip amb les coses molt clares, que ja sabem com de fort és el seu estadi, el Collao, que ha sumat ja 4 punts, 1-0 a la primera jornada de victòria contra el Betis Deportiu, i després empat a 1 la setmana passada a Linarejos, que per cert, en el debut a casa l'equip va jugar amb 4 defenses al darrere, però en canvi, davant del Linares, Vicente Parras va apostar per una defensa amb 3 centrals. Amb què ha treballat Antonio Hidalgo? No és que ho hagi revelat explícitament, però sí que ha dit que han treballat en funció del que tenen pensat i amb quina idea creu que jugarà l'Alcoyano.
Treballes en funció del que veus i del que penses que passarà, no? Tota la setmana fem el mateix treball en quant a anàlisi del rival i després proposem amb i sense la pilota les variants per fer-li mal i que no ens facin, i a partir d'aquí pues, sabem que és un equip amb molta intensitat i que ens deixarà molt poques espais i intentarà a Nadal a buscar-nos en aquesta sortida de la pilota que nosaltres fem i bueno, nosaltres intentar buscar solucions.
Doncs buscant solucions al joc de l'Alcoyano, parlava Antonio Hidalgo fa res uns minuts abans de pujar-se a l'autocar. És evident que el record que tenim més fresc de l'última visita al Collao no és un bon record. Segur que abans de marxar a la Nova Creu Alta, tu que has preparat les estadístiques prèvies a aquest partit, esmentaràs després, amb la veu de la Núria García, aquell últim precedent, però clar, és que fins i tot l'entrenador era el mateix, era Antonio Hidalgo, i va ser un dia que gairebé ens condemna a la tercera divisió. Per tant, Sergi, entenc que al de Canovelles tampoc se li ha oblidat aquell partit, eh?
Sí, se li escapava una mica el somriure recordant aquell precedent, ara que amb el temps doncs es veu amb aquella tranquil·litat que finalment es va aconseguir l'objectiu de la salvació a Olot, però clar, és que en aquell moment tu a més el dia que vas viatjar al Collao aquell cap de setmana, bé, aquell cap de setmana no, crec que va ser un divendres.
Divendres,
sí. Però evidentment va ser un precedent per oblidar i el Sabadell semblava pràcticament condemnat si no feia després la plena com va acabar passant. Antonio Hidalgo ha recordat que sí, que evidentment les circumstàncies són molt diferents a les d'ara, perquè ara estem parlant al final només de la tercera jornada de campionat, però que el sentit emocional és el mateix. El que van a fer allà és guanyar el partit.
Emocionalment, sobretot per lo que suposava la pèrdua d'aquells 3 punts, però emocionalment jo tinc la mateixa ganes que abans del partit d'aquell dia, guanyar el partit, sabent que seria un partit complicat, no cometre molts errors i treure els 3 punts, que és el més important.
Doncs tant de bo que en aquesta ocasió sí que vinguin cap aquí, cap a Sabadell. El partit, recordeu, demà a les 7 del vespre, des de 2:15 en directe aquí a Ràdio Sabadell. En deia, Sergi, per rematar la connexió des de la Nova Creu Alta i alliberar-te tu també, que puguis iniciar el teu viatge també una mica més curt que no pas el de la plantilla arlequinada, que hi ha un parell de bonus track, no? D'una banda, Sergi Altimira, de l'altra també Caixe, Àlex Aizpuru, dels dos ha parlat també Hidalgo.
Sí, no escoltarem directament el tècnic de Canovelles, però sí que esmentarem aquests dos jugadors que han sortit aquí explícitament en aquesta roda de premsa. Sobre Caixe, ha dit que va tenir bons minuts en el seu debut el cap de setmana passat contra la Balona, però sí que és veritat que venia d'una setmana una mica estranya d'integració, que encara buscava pis, i en canvi durant aquests dies s'ha entrenat ja en plena normalitat, així que ja en bona dinàmica el davanter basc. Per part d'Altimira, que ha renovat també aquesta setmana amb el primer equip del centre d'esports, ha dit que té marge de millora i que compta amb ell, evidentment, perquè pugui seguir progressant i Hidalgo estarà per ajudar-lo. Dos jugadors que han pujat a l'autocar, Adri, al pla de viatge, per cert, déu-n'hi-do, eh? Com diem, ara l'equip està de camí, arribaran cap a mitja tarda, 6-7 del vespre, demà el partit, com deies, a les 7 de la tarda, i tornaran demà mateix després del partit, així que et pots imaginar que arribaran aquí a la ciutat de Sabadell ben entrada ja a la matinada.
Sí, sí, el viatge per carretera i sobretot en autocar serà dels llarguets. Per cert, vam comentar ja entre setmana el tema dels dorsals, que ja han quedat del tots definits de la plantilla, i indiquen que Sergi Altimira, a totes totes, és jugador de la primera plantilla en quant a decisió tècnica, però en quant a llicència no és d'estranyar el 27 que porta a l'esquena, que el delata com a jugador en fitxa de B. Recordem, aquesta sí. temporada, plantilles de 23 efectius, per tant, del 24 endavant, Estals el 26, Altimira el 27, Froi el 31, tots amb llicències del filial, amb la seva condició de sub-23. Va, que anem cap a Terrades a la cantina. Sergi, gràcies, bona feina, una abraçada.
Som-hi, fins ara.
Un descens té poques coses bones, però una d'elles és que recuperem el contacte amb els entrenadors dels rivals del Sabadell, o com a mínim amb un bon grapat d'ells després d'un any de rodes de premsa telemàtiques, etc. El tècnic de l'Alcoià només és un vell conegut del centre d'esports, entre d'altres etapes, per exemple, al capdavant de l'Ontinyent. Vicente Parras, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Quarts classificats de moment, és veritat que això acaba de començar, només dues jornades, 4 punts per l'Alcoyano, 2 més que el Sabadell, i sense conèixer la derrota, per tant, bona arrancada també la vostra.
Sí, la clasificación es anecdótica, pero la verdad es que nosotros hemos empezado con buenas sensaciones, tanto en casa como el partido fuera.
El Sabadell, per contra, cap gol a favor, cap gol en contra, 0-0 els dos primers enfrontaments. Què et diuen aquestes dades a tu del Sabadell, aquest 0-0 consecutius?
Bueno, yo creo que son un equipo muy sólido, con una de las mejores plantillas, y que, bueno, pues a veces pasa esto, ¿no? En los grandes equipos cuesta un poquito arrancar en el aspecto ofensivo hasta que todo el mundo coge los mecanismos, pero que en el momento que arranquen yo estoy seguro que van a estar arriba entre los tres primeros.
Com a rival de l'equip Arlequinat, quin creus que és el principal punt fort de l'equip d'Antonio Hidalgo, o allò on has fet més èmfasi aquesta setmana?
El trabajo colectivo, tiene un trabajo colectivo muy bueno, son un bloque muy sólido, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y si te pillan en velocidad y con espacios te pueden matar, ¿no? Yo creo que ya han tenido opciones de haber anotado algún gol y haberse llevado los tres puntos y no lo han conseguido, pero han dejado, yo creo que han dejado ya señal de identidad clara de lo que van a ser esta temporada.
Et demano, què et diu el nas, la previsió que pots tenir de cara a demà a les 7 de la tarda, quin guió de partit esperes en aquest Alcoyano Sabadell, com esperes que es doni el partit?
Pues yo creo que va a ser un partido de poder a poder, cada uno con sus armas, pero nosotros en nuestra casa estamos con mucha confianza, tenemos muy claro las dimensiones del terreno de juego y dónde y cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que el rival también es consciente de ello. Yo no creo que hoy por hoy ningún rival venga al Collao y venga tranquilo, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos da muchas esperanzas y, como te digo, unos primeros minutos de poder a poder, y que luego pues intentaremos que caiga de nuestro lado.
Absolutament d'acord, amb això de cap rival pot anar tranquil al Collao. De les temporades que hem anat passant per allà, coneixem la plaça i sabem que és fotuda sempre. Per cert, vas jugar amb dos centrals en l'estrena contra el Betis, a Linares, línia de 3 al darrere. Això va en funció del rival, això va per precisament jugar a casa o fora. Suposo que no me la diràs, però tens clara la idea de cara al partit de demà?
Tengo clara la idea de cara al partido de mañana.
Y no me la dirás, ¿no?
No te la diré. Estoy seguro que el míster del Sabadell pues nos tiene muy estudiados también. Nosotros creo que hemos configurado una plantilla muy buena, muy competitiva. Manejamos muchas herramientas, muchas armas, y las vamos utilizando según creemos que es lo mejor para cada partido.
Veniu des de baix, podríem dir que l'Alcoyano va tocar fons fa un parell d'anys, i des d'aleshores, de tercera a primera RFEF, amb quin objectiu heu arrencat en aquesta nova categoria, aquesta temporada?
Bueno, nosotros tenemos claro que el objetivo es consolidarnos en la categoría, ¿no? Mantenernos y consolidarnos, intentar no pasar apuros, pero sabemos que hay 20 equipos que por lo menos 8 o 10 están llamados a estar en las posiciones de playoff, y los otros 8 o 10, si hay 5 plazas de descenso, pues imagínate cómo va a estar la cosa, ¿no? Va a estar todo muy apretado, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con esa ilusión de que venimos haciendo bien las cosas y que vamos a pelear nuestras opciones hasta el último momento.
És que avui començàvem el programa dient precisament això, que és un tòpic, i sempre diem, no, és que la segona B era molt igualada, és que el grup 3 no sé què, però tu veus la primera RFEF i el calendari del Sabadell, vas al Collao, després et ve el Barça, vas al Gesí, seguides del Villarreal, és que no et do... i després vas a Tarragona, o sigui que és que al final el calendari dona la sensació que no hi ha cap moment de treva.
No lo hay. No lo hay. Si a lo mejor en los cuatro grupos de segunda B siempre había cinco o seis equipos, pues esos cinco o seis equipos los ha juntado y ahora hay 8 o 10 equipos, ¿no? En los dos grupos que se han hecho. De tal forma que cada semana ves el rival que te toca, sea en casa o sea fuera, y dices, madre mía, qué pedazo de rival. Pero yo creo que es lo bonito de la competición, ¿no? Ese filtro que se buscaba de hacerlo todo mucho más competitivo, ¿no? Y nosotros, por nuestra parte, lo que hacemos es disfrutar de que nos venga un rival como el Sabadell, de ir a campos grandes como el del Nàstic, este tipo de equipos, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy bonito.
Acabo. Aquí hem notat, en el primer partit a casa, que hi havia com un extra de ganes de futbol. Aquí, clar, per exemple, eren 552 dies, any i mig, sense públic a la Nova Creu Alta en un partit de Lliga. És una plaça molt futbolera, també, al Coi. Per allà, quin ambient es respira?
Aquí la gente está con mucha ilusión. El arranque de competición que ha tenido el equipo, cómo se vivió el partido, las circunstancias del partido del Betis, ganando a última hora, eso ha supuesto un subidón para todos. Yo creo que el sábado a las 7 de la tarde se va a vivir un ambientazo, ¿no? La gente aquí en Alcoy está con muchas ganas de fútbol y está muy cerca del equipo. Yo creo que hemos conseguido recobrar la señal de identidad del alcoyano, ¿no? Y como tú dices, han sido mucho tiempo sin fútbol, nosotros mucho tiempo sin espectadores, y hay muchas ganas de volver a vivir estos espectáculos.
Doncs Vicente Parras, entrenador del Deportivo Alcoyano, coneixem aquest ambient i el viurem en directe. Demà des d'allà, aquí a Ràdio Sabadell, per tant serà un plaer també veure'ns una altra vegada a les cares. T'he de dir allò tan tòpic de sort, però no demà, a partir de demà passat, que tingueu tota la fortuna del món. Una abraçada, gràcies.
Un abrazo, gracias.
Doncs de l'entrenador del Deportivo Alcoyano, el que fem nosaltres és passar a les estadístiques. Números previs, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell, a un nou partit del Centre d'Esports. En aquest cas serà a l'estadi del Collao. Porta aquestes estadístiques al Sergi Parc, amb la veu, això sí, de la Núria García.
El llibre de registre.
Lectura fàcil en clau Centre d'Esports després de 2-0. Bona nota en defensa, sumant els partits de pretemporada, són ja 6 hores i 21 minuts sense encaixar. Però deures pendents per fer en atac, comptant l'amistós de l'Andorra, 4 hores i 16 minuts sense marcar. Veurem si aquesta última ratxa es pot trencar demà al Collao.
L'estadi.
Com recordàvem ahir a l'Hotel Suís, el Collao, amb una capacitat de menys de 5.000 espectadors, és un estadi centenari. Més antic, de fet, el camp que no pas el club. El recinte alcoià es va inaugurar un 28 d'agost de 1921. Per un dia, divendres i no dissabte, l'Alcoyano no va poder celebrar l'efemèride en el debut de la competició contra el Betis Deportivo. El Sabadell, doncs, serà el primer rival que trepitgi el terreny de joc un cop complet als 100 anys.
Els enfrontaments previs.
El Collao, 16 precedents entre el Collano i Centre d'Esports i només 3 triomfs arlequinats. L'últim, l'any de l'ascens a segona, amb Lluís Carreras a la banqueta per 0-1.
Era un campo en el que tú ibas cualquier año, este campo no se puede jugar, todo era pelotazo para arriba. Y recuerdo que ese año jugamos que a mí fue de los mejores partidos.
Y aparte, pues a veces sí que en un campo teníamos la suerte del campeón, ¿no? A veces que esa no lo tienes y pierdes. Pues no, yo me acuerdo de Collano, me parece que metió puchi de cabeza, ¿quién lo iba a decir, no? Y al final, pero yo creo que en el campo de Collano dimos un paso, porque allí jugamos muy bien, en un campo muy difícil, con una afición que mete mucha presión, y yo creo que ahí ya cuando de eso te da autoconfianza que la gente lo cogió y vamos para arriba.
Sí, com recordaven David de Navas i Juanjo Ciércoles al documental Tornar 10 anys d'Ipurua, el gol el va marcar Albert Puigtollers de cap.
La curiositat.
El Sabadell no iniciava una lliga amb 2-0 consecutius des de fa 9 anys, el 2012. Aleshores, el 0-0 es va donar a Montilivi, primer contra el Girona, i a la Nova Creu Alta després contra el Villarreal. Curiosament, el Centre d'Esports tampoc va obrir a porteria a la tercera jornada, però en aquell moment l'equip de Lluís Carreras es propulsaria amb 5 victòries seguides, comptant la Copa del Rei.
Una mica d'història.
L'entrenador de l'Alcoyano és Vicente Parra, Borràs, el tècnic que va estar a punt de deixar el Sabadell sense arribar al centenar de partits, sense que un rival li remuntés a casa. L'octubre de 2017, el conjunt arlequinat portava 99 enfrontaments sense que cap visitant capgirés una momentània victòria local a la nova Creu Alta. Ho va estar a punt de fer l'Ontinyent de Parres, però Miguel García, en l'última pilota del partit, ho va impedir. La dada s'allargaria 25 partits més, fins l'any de l'ascens de Marbella. Aleshores, l'Hèrcules, en caiguda lliure, va guanyar davant del líder, remuntant el temple.
Amb el xiulet a la mà.
El manxec Luis Fernando Collado López serà l'encarregat d'arbitrar l'enfrontament. Té 37 anys i demà encetarà l'onzena temporada seguida a la categoria de bronze. Sense precedents amb el conjunt arlequinat, però un total de 8 amb els alacantins, 7 dels quals al Collao. Els tres últims, per cert, s'han saldat amb un empat i dues victòries, mitjana de 5,65 grogues per partit i 0,4 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel. L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Aquestes eren les estadístiques prèvies a aquest Alcoyano-Sabadell de demà a les 7 de la tarda. Aquesta temporada, a més, aquí a l'Hotel Suís no només estrenem horari, també tindrem una secció dedicada a l'estament arbitral, ara que comentàvem precisament la figura del col·legiat d'aquest partit, el manxec Luis Fernando Collado López, d'Albacete. Exàrbitre, analista arbitral i arlequinat, no sé si podrà més al cap o al cor en aquesta anàlisi. Joan Fàbregas, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu? Home, intentaré que pugui més al cap, més que al cor, eh?
Però serà difícil o no, per això?
Home, a mi sempre que veig el Sabadell em costa veure l'àrbitre com un... de manera no, totalment neutral, però com a mínim ho intento.
Doncs et tindrem els dilluns, que no divendres, però avui hem pensat, va, que ens expliqui en què consisteix aquesta secció, entre d'altres coses. T'hem enganyat al final perquè ens aportis una mica la visió de l'àrbitre, no?, a partir de dilluns de la setmana vinent dels partits del Sabadell.
Sí, la meva idea és fer una crítica breu però completa de l'àrbitre de torn que Xirul Sabadell. D'entrada presentarem el seu perfil per conèixer-lo una mica més, el nom, l'edat, els anys de la categoria i el comitè al qual pertany. I seguidament farem una anàlisi una mica més tècnic de la seva actuació, valorant decisions transcendentals com penals, expulsions o gols anul·lats. Però no em limitaré a això, sinó que aniré un pas més enllà i faré 5 cèntims de com ha gestionat el partit i les sensacions que ha transmès. I per acabar-ho d'enllestir tot, estimarem quines són les seves aspiracions individuals i el classificarem exactament igual que ho fa el comitè, que són en tres grups. El grup 1, aspirant a l'ascens, el grup 2, a mitja taula, es podria dir apte per la categoria, i el grup 3, a zona baixa, possible d'ascens.
O sigui que farem aquí com una espècie de rànquing dels àrbitres que tingui el Sabadell. Encara els tindrem escoltant la ràdio el dilluns, a veure com els deixem.
Això mateix.
Avui, per això, no només vens a l'Hotel Suís a presentar aquesta secció, sinó també les novetats de la temporada. D'entrada, perquè hi ha hagut canvi de categoria. No és, malauradament, la Lliga Smartbank, sinó és aquesta primera RF Footers. I, per tant, ho hem comentat durant les transmis, sobretot, però ni que sigui per acabar de deixar-ho clar. No hi ha VAR, sí que hi ha quart àrbitre, que no necessàriament ha de ser de la mateixa territorial que el de casa, però que pot ser-ho perfectament. És a dir, pensant en aquesta setmana, bé, aquesta ja ha sortit la designació, pensem en la següent. Sabadell-Barça B, podria ser el quart àrbitre català o podria no ser-ho?
Sí, de fet, és molt probable. El que fan per abaratir costos també de la federació és que el quart àrbitre sigui pròxim a la zona de l'equip local. Moltes vegades ens trobarem amb un quart àrbitre de l'equip de casa, o de l'equip de casa, de la zona de l'equip de casa, i altres vegades, doncs, per proximitat.
Això pot deixar algun que altre en renou, eh? Perquè ara et poso per cas. Jornada 37. Vas a jugar a Sevilla, l'àrbitre és del comitè andalús, el quart, recordem. El primer es lesiona i ja tenim aquí gresca.
Sí, jo confio plenament en la neutralitat de l'àrbitre, però sí que és veritat que no queda massa bé que en cas de lesió o en cas de qualsevol impediment que l'àrbitre principal hagi de retirar-se pot crear alguna sospita, sobretot en l'equip de fora, que és el que qualsevol decisió es pot veure perjudicat.
Més que res ho deia per això, per la part de les sospites, que no pas per la imparcialitat o no del col·legiat. Per deixar-ho clar, que també això a vegades genera una mica de confusió. Si hi ha una lesió de l'àrbitre principal, qui és? Qui ha d'agafar les regnes del partit?
Sempre és el quart àrbitre. De fet, els assistents, normalment, els que són específics de la categoria, ja fa anys que no arbitren a mig del camp. i per tant és el quart àrbitre el que ocuparia el seu lloc. De fet, això va passar l'any passat a un partit de segona, Girona contra Tenerife, que per tema de Covid l'àrbitre el van enviar a l'hotel i va anar a Valos Barrera, que era del comitè pues, Igualadí, i va anar a arbitrar el Girona.
Per tant, no hi va haver suspicàcies en aquest cas amb un de la noia xiulant a Montilivi. I aleshores, el gran dubte, ja no d'ara, sinó de cada temporada, i fa temps que vull parlar amb tu del tema. Mai sabrem què són i què no són mans. Enguany diria que hi ha hagut un nou intent per intentar acabar d'aclarir-ho. No sé si se n'hauran sortit del tot o no, però vaja. Joan, il·lumina'ns. Hi ha hagut canvi o no en quant a la normativa de les mans?
S'ha fet un rentat de cara important en nivell literal, però molt poc aclaridor ni pràctic. Abans feia referència a la velocitat de la pilota, la distància entre el jugador i la pilota, la possibilitat d'evitar la mà. S'han eliminat tots aquests conceptes, que eren bastant intuïtius per saber quan una mà era il·legal, i el nou reglament l'únic que diu és que no tots els contactes de la pilota amb la mà o el braç constitueixen infracció, és a dir, deixa clar que el número de mans que es xiulen ha de disminuir considerablement, i especifica que es falten dos supòsits, quan la mà sigui voluntària, que aquí no hi ha cap dubte, i també quan la mà o el braç es posicioni de manera antinatural i aconsegueixi que el cos ocupi més espai. A partir d'aquí, a la pràctica, dona més màniga ampla a l'àrbitre perquè xiuli menys penals, però no acabem de saber quin és el criteri perquè no ens l'han explicat correctament.
Clar, o sigui, al final he anat apuntant tot, el que anaves dient. La part voluntària queda claríssim. Sí. Queda clar també que pel que comentes hi hauran menys penals o en general menys mans, però això d'una posició antinatural és que és tan relatiu i tan subjectiu. Home, si ets, crec que era Ivan Elguera el que saltava sempre d'esquenes amb els braços amunt, aquí queda claríssim que estàs intentant jugar a vòlei i no a futbol. Però, en línies generals, al final és criteri de l'àrbitre si considera que és o no natural la posició dels braços.
L'àrbitre final xiularà falta quan la mà no es pugui interpretar dins del moviment habitual o normal d'un jugador. També t'haig de dir que és una modificació molt aplicable a categories d'èlit, on hi ha VAR. Normalment, a primera federació, en aquest cas, com que no hi ha VAR, les mans que s'acostumen a veure en directe són les clares, les òbvies. I això naturalitza una mica el futbol i crec que en l'aspecte de mans és molt millor estar a primera federació que a primera divisió.
Doncs serà dels pocs aspectes on sigui millor estar a primera federació que no pas a primera. Però vaja, alguna cosa bona hauria de tenir les retransmissions que ens hem de menjar en aquesta categoria en comparació amb les del futbol professional. Acabo. Luis Fernando Collado López no el coneixes, no, l'àrbitre de demà?
Absolutament de res.
Doncs et deixarem fent feina. I si de cas dilluns t'escoltem amb aquesta secció valorant una mica la tasca de l'àrbitre, tinc ganes de veure aquest rànquing, a veure on acaba cadascú. Joan Fàbregas, un autèntic plaer, benvingut evidentment a casa teva, ja ho saps, i gaudirem aquesta temporada. Una abraçada.
Una abraçada per vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. Just watch me dance.
Hem fitxat un àrbitre, i tot aquí a Ràdio Sabadell, encara que ja l'havíem tingut en èpoques anteriors, el Joan Fàbregas, que ens acostarà cada dilluns a aquesta secció, repassant també no només la valoració del Sabadell, sinó, en el seu cas, la del col·legiat. A la mateixa hora que l'Alcoyano Sabadell, demà a les 7 del vespre, també jugarà el Sabadell juvenil, el juvenil arlequinat que visitarà l'Espanyol en el primer desplaçament de la divisió d'honor, després de guanyar Olímpia en l'estrena contra el Cerdanyola per 2-1. Marc Nomen, l'entrenador de l'equip, espera plantar cara també en un dels camps segurament més difícils de la categoria.
És molt engrescador anar a jugar aquests camps, el de l'Espanyol, el del Barça, el del Girona, són equips amb estructures molt més potents que les nostres, amb jugadors molt bons. L'Espanyol, a més, té una línia d'atacants molt ràpida, amb molta qualitat.
Com el centre d'esports, l'Espanyol juvenil també va arrencar la Lliga amb victòria, en el seu cas per 1-2 al camp del San Francisco. L'any passat, en el tram final de temporada, si recordeu, l'equip, aleshores entrenat per Miqui Lladó, va fer saltar la banca, sorprenent tant al Barça com a l'Espanyol, però aquest cop no me n'alerta que la cosa pot ser diferent, entre altres coses, perquè, evidentment, sent futbol formatiu, no són ni de bon tros els mateixos equips.
Està clar que la referència que tenim de l'any passat dels dos emparellaments amb Barça i Espanyol poden ser això, una referència per nosaltres, però com bé dius, ells són un equip diferent, nosaltres som un equip diferent, tot just acaba de començar això i haurem de preparar-ho i ser el màxim d'eficients possibles perquè ens trobarem amb un equip que ens concedirà molt poc, segur.
Serà demà a les 7, estarem evidentment també pendents aquí al Sabadell en joc durant la disputa de l'Alcoyano-Sabadell d'aquest Espanyol Centre d'Esport Sabadell de la Divisió d'Honor Juvenil. A banda dels dos equips que s'enfronten demà a la Ciutat Esportiva de Nejar, que també tenen en aquest grup 3 3 punts a la classificació, és a dir, han guanyat en la primera jornada el Barcelona, el Sant Andreu i també el Mallorca. I teníem pendent des d'ahir repassar gairebé a moda de guia en la prèvia d'un inici de Lliga el que serà la segona catalana futbol territorial en clau sabadellenca, enguany amb 4 equips de la ciutat a la categoria. Un altre àrbitre, ves per on, el Jordi Sitjà, el nostre estudiant en pràctiques, és qui ha estat preparant aquesta prèvia de l'inici del campionat. Encara queden alguna que altra setmana, encara queden proves de pretemporada. Per exemple, ahir van haver-hi amistosos amb la derrota de la sabadellenca 2-3 contra el Castellà, la victòria 1-5 del Sabadell B al camp de l'Olímpic en Fatjó, a Rubí, o l'empat del Tibidabo, 2-2 contra la Penya Màlaga. Per tant, una mica de tot, una derrota, una victòria i un empat. Això encara és pretemporada. Si voleu estar pendents del que succeirà un cop comenci l'hora de la veritat, és a dir, la Lliga a segona catalana, no us perdeu la guia del Jordi Sitjà amb sabadellenca, Tibidabo Torreromeu, Can Rull, Rómulo Tronchoni i també el Sabadell B.
La sabadellenca ja prepara la nova temporada segona catalana després d'un any sense competició oficial, tot i que enguany serà especial ja que han canviat de grup. Els taronges passen de l'habitual grup 4, on han jugat amb la resta d'equips de la ciutat, al grup 5, amb la major part d'equips de Barcelona. Jesús Rueda Betis encara la seva 12a temporada al capdavant de l'equip i es mostra esperançat, ja que argumenta que aquest nou grup s'adapta millor a l'estil de joc de l'equip.
Bueno, yo creo que nos irá bien el grupo este. Yo creo que es más similar a la forma que tenemos nosotros de jugar. Y bueno, yo creo que la gente está motivada, con ganas de que empiece y empezar una nueva etapa en un nuevo grupo.
L'entrenador sabadellenc comptarà amb les altes de Toni, provinent del Sant Quirze, Javi, del Martinenc, i Pau, el tercer fitxatge que arriba del Sant Cugat. A més, pugen del segon equip Gerard, Ibra i Mamadí. Tot i només tenir dues baixes, Carlitos i Naise, Rueda farà fitxa als 28 jugadors amb la tranquil·litat de comptar amb els suficients efectius durant tota la temporada per aconseguir l'objectiu de la permanència.
A nivel del equipo, la verdad es que hemos venido con muchas ganas. Tenemos incorporaciones de jugadores que también vienen con mucha ilusión. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con la falta de ritmo, ¿no? Los jugadores vienen de estar mucho tiempo parados y les está costando el tema físico y a nivel de concepto poco a poco.
Els duels de pretemporada que han de jugar de la zona sud són contra el Can Fatjó, la Roureda, la Romànica i Sant Juan de Montcada, aquest últim equip del mateix grup al qual jugaran. Un altre equip que comparteix com la sabadellenca l'objectiu de la salvació és el Tibidabo Torreromeu. L'última temporada abans de la pandèmia, l'equip blanc i vermell va ser cue destacat de grup, però es va salvar per l'amnistia de l'Assemblea de la Federació Catalana. El tècnic Dani Leoncio és conscient de la dificultat del grup amb equips amb un pressupost superior.
Preveemos que va a ser un grupo bastante parejo. Sí que es verdad que tenemos dos equipos como Sabadell y Ripollet que por supuesto van a estar arriba, pero nos ha tocado la zona de Berga, Joanen y demás, que son equipos muy aguerridos, sobre todo cuando juegan en casa. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestro trabajo, en la plantilla que estamos haciendo. Nuestro primer objetivo y principal es salvar la categoría y que los chavales, que es lo que me piden ellos, que se compita en todos los partidos.
Leoncio sap que tindrà fins a 7 baixes, però les intentarà compensar amb les altes del porter Xavi, ex del Can Rull, Dani Andreu, del Castellbisbal, i a més, Xavi Muñoz i Willy, provinents del Juventut 25 de setembre. També reforçaran la plantilla Rubé, Sergio Jurado i Antonio Arenas, jugadors de la Mater B.
A nivel del equipo, la verdad es que hemos venido con muchas ganas. Tenemos incorporaciones de jugadores que también vienen con mucha ilusión. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con la falta de ritmo, ¿no? Los jugadores vienen de estar mucho tiempo parados y les está costando el tema físico y a nivel de concepto poco a poco.
Els amistosos que han de jugar els de Torreromeu abans de l'inici de la temporada són aquell cap de setmana contra el filial del Sant Cristóbal i la Grama, i ja els dos últims amistosos seran el dissabte 17 a Sant Llorenç Savall i el 24 contra el Sant Lorenzo. El Can Rull és el tercer equip de la ciutat que militarà aquesta temporada a segona catalana i en el seu cas torna després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. Tot i la important baixa de Miquel Pérez, el pitxitxi de l'equip que torna a Navarra per motius laborals, el tècnic José García Numoski es mostra content amb l'actitud dels jugadors, tot i els entrebancs que han tingut per les lesions.
Está yendo bastante bien, hemos tenido algún pequeñito, bueno, por ahora tener alguna lesión que otra, pero bueno, aún nos quedan tres semanas como aquel quien dice. Y bien, la verdad que con bastante tiempo, porque normalmente solemos hacer pretemporadas cortas, y eso, y bueno, con este tiempo que empezamos en octubre, pues la verdad que llevamos ya tres semanas de pretemporada y bien, veo al equipo bien, enchufado, con ilusión de jugar esta categoría y bien.
Els de Numoski tenen fins a 15 amistosos contra equips com l'Igualada, el Molletense o el San Lorenzo per preparar la temporada. Els reforços que arriben per complementar l'equip són Manolo i Javi Alejandro. Per contra, deixen el Can Rull, Vigara, David, Castet i el golejador Miquel Pérez. Amb aquesta plantilla intentaran mantenir la categoria i construir un projecte a la segona catalana.
El nostre objectiu està clar, ho tenim clar. Ja estuvim hace 3-4 anys ahí. Y sabemos que es una liga, es una competición muy, muy intensa, que los equipos son fuertes y nuestra intención es salvar la categoría, eso es lo primero. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues si todo va bien y todo contra más arriba, mejor.
I el quart equip en discòrdia, el tercer del grup 4, és el filial del centre d'esports, amb Jordi López al capdavant. Tot i no haver tancat la plantilla, el tècnic dels arlequinats és conscient de l'exigència que suposa entrenar el filial d'un gran equip i es marca com a objectiu l'ascens a primera catalana, divisió a la qual van militar fa 3 anys.
L'objectiu, nosaltres som un filial, no? Com a filial del primer equip del Sabadell, l'objectiu principal que tenim és que els nostres jugadors millorin per tal de que puguin entrar, puguin evolucionar per poder entrar a la plantilla del primer equip. A nivell col·lectiu, està clar que el filial, quan més a prop estigui de la categoria on es troba el primer equip, doncs serà millor pel club, i el club ens agradaria poder intentar lluitar per les posicions capdavanteres per intentar buscar l'ascens.
El Sabadell B jugarà un amistós diumenge contra el filial de l'Europa per preparar una temporada on López ja preveu quin tipus de plantilla acabarà tenint.
Ens trobarem equips molt, molt experts i si volguéssim un rendiment immediat hauríem dissenyat la plantilla d'una altra manera, però nosaltres tenim clar que la plantilla hem de dissenyar com és, una plantilla jove, una plantilla amb jugadors amb potencial de poder créixer en 2, 3, 4 anys, poder entrar al primer equip, i aquest és el nostre camí.
Recordem que la temporada segona catalana, amb la presència del Sabadell B, el Can Rull i el Tibidado al grup 4 i la Sabadellenca al grup 5, arrencarà el cap de setmana del 2 i el 3 d'octubre.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, o sigui que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Cada dilluns, a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Somos Borges y Gabriel García Márquez. Te voy a pegar.
Vaig acabar veient que l'univers no està ple de dones, sinó de drag queens.
El rol no me da de comer, però me paga algunas que otras cenas.
No fugis del fantàstic, perquè la realitat supera la ficció.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Dotze minuts i les dues, el moment en el qual ens pren el relleu l'actualitat amb el Notícies Migdia. Hem de parlar encara d'esquash, de ciclisme o de waterpolo, perquè les lligues de la Divisió d'Honor de waterpolo han quedat sortejades fa res, fa una estona, fa uns minuts. Ha estat un sorteig telemàtic que ha definit el calendari de la nova temporada. Tot a pocs dies vista de l'estrena de l'Estalpol Natació Sabadell en competició oficial amb els primers partits de Lliga Catalana. Connectem amb la seu de Superfilms, on s'ha dut a terme el sorteig d'una lliga que, recordem, arrencarà l'octubre. Pau Vituri, bon dia. Contra qui començarà el conjunt, el club, el Natació Sabadell, tant el masculí com el femení, la Divisió d'Honor?
Què tal, Adri? Molt bon dia. Doncs no han estat de sort, en aquest cas, ni l'Astralpool Natació Sabadell masculí ni el femení. Sobretot l'equip de Quim Colet, que haurà de començar la lliga, en aquest cas visitant la piscina del Coco, del gran favorit, del vigent campió des de la temporada 2005-2006, que no és altra que el Club Natació Atlètic Barceloneta. Per tant, estrena exigent contra l'actual campió, a més a la piscina de Sant Sebastià, en aquest cas, com explicàvem. Escoltem què deia al voltant d'aquest sorteig del calendari, més concretament de la primera jornada, un sabadellenc, però amb el casquet del conjunt mariner, Dani López Pinedo.
Ya nos va bien, ¿no? Porque tanto Sabadell como nosotros tenemos competición europea y esto va a ser un gran entrenamiento. Para lo que viene, ¿no? Creo que sí que en los últimos años hemos tenido los inicios con Sabadell, o sea que ya estamos preparados para ello.
Aquestes eren les paraules del jugador resident a Sabadell, anem a posar la puntualització, però des de ja fa moltes temporades defensant la porteria del conjunt mariner. Per cert, podria ser la seva última, com a porter, anem a dir-ho així, professional. Pel que fa a la competició femenina, la masculina, per cert, arrencarà el dia 2 d'octubre, la femenina ho farà el dia 9 d'octubre, és a dir, una setmana més tard, i en duel exigent també per l'equip de David Palma contra el Club Esportiu Mediterrani. Avui, com a representant en aquest sorteig, com a mà innocent, hi havia una de les capitanes, la defensora de boia de l'Astralpool, Mati Ortiz.
Es un equipo exigente y vamos a ver, va a haber que lucharlo, como tú decías antes también. La Liga Femenina cada vez también es más fuerte y esto también anima a todos a seguir luchando. I vamos a verlo, a ver cómo empieza.
Per cert, que ens comentava la mateixa Mati Ortiz després del sorteig, que el tècnic David Palma ens confessava que preferia un sorteig una mica més light per començar, perquè no tindrà a disposició a les primeres jornades, ni, o a la primera jornada, en aquest cas, el 9 d'octubre, encara no estaran a Sabadell, les dues nord-americanes, ni Maggie Stephens ni Brigitta Games. Un apunt més per acabar, perquè també estàvem pendents de quan queia el gran duel, anem a dir-ho així, de la Divisió d'Honor femenina entre el Mataró i l'Astralpool, els dos finalistes de la temporada passada. Doncs bé, el primer partit, en aquest cas, serà a la penúltima jornada de la primera volta a les instal·lacions del conjunt maresmenc. Per tant, el duel de Can Llong, calendari simètric, serà la penúltima jornada a la segona volta. La Lliga acabarà el dia 2 d'abril, s'ha de jugar llavors el play-off durant el mes d'abril, perquè al maig comença el Mundial d'enguany del 2022 a Fukuoka, novament al Japó.
Gràcies, Pau. Per tant, un cop més, un calendari atapeït, el que tindran els waterpolistes de la ciutat, i déu-n'hi-do, també l'estrena. Al final no estarà malament, com deia ara el Pau, amb aquest partit de la penúltima jornada contra el Mataró en clau femenina, però així d'entrada arribar i moldre el primer partit del masculí, ni més ni menys que contra el Club Natació Atlètic Barceloneta, i en el cas de les noies de l'equip de David Palma contra el Club Esportiu Mediterrani. Per tant, debuts de nivell, d'alçada pels dos sèniors de waterpolo de l'Astalpool Club Natació Sabadell.
Hotel Suís.
I per pocs minuts no tenim avui aquí en directe a l'Hotel Suís. Es porta en marxa perquè començarà d'aquí a no res, a una estoneta, La participació de l'Iker Pajares al SIP i Egyptian Open, aquest torneig PSA Grand Slam a El Caire, a la capital egípcia, el primer rival serà, insisteixo, d'aquí una estona, l'esquaixista de Hong Kong, Quan Lau, número 42 del món, és a dir, una desena de llocs per darrere d'Iker Pajares en aquest rànquing mundial d'esquaix. El sabadellenc ha arribat a Egipte convençut que el sorteig pot permetre-li arribar potser una mica més lluny del que de normal el rànquing, el nivell dels participants li permetria.
Tinc un bon quadre, no em puc queixar, m'ha tocat molt un bon emparellament i ara queda aprofitar-lo, no? Jugo divendres primera ronda contra un jugador de Hong Kong, que ja he jugat diverses ocasions i sempre he guanyat, i en cas de que guanyés primera ronda tindria una segona ronda també bastant accessible, bastant assequible també per guanyar, així que toca aprofitar el quadre, aprofitar aquesta ocasió que se m'ha obert en aquest campionat i fer-ho bé i competir el millor possible, sobretot aprofitar aquestes oportunitats que són poques en aquests grans slams.
En l'últim torneig PSA, si recordeu, a Gran Bretanya, Pajares va anar passant rondes, però va quedar eliminat sense poder jugar per culpa d'un positiu a l'avió en el qual va viatjar. Es va considerar que el sabadellenc era contracte estret i d'aquí que el retiressin directament de la competició. Després d'això, el del Malibu Esportiu va endur-se un Open a Galícia aquest últim cap de setmana contra Borja Golán, una cita que li ha servit de rodatge abans d'anar cap al Caire.
El passat cap de setmana vaig estar jugant a Galícia un Open nacional, que ens va anar molt bé com a preparació per afrontar aquest campionat que hi havia ara aquesta setmana, aquí a Egipte. A Galícia vaig jugar un open nacional, on em vaig endur el títol jugant la final contra el Borja Golán. I bé, va anar molt bé per agafar sensacions, per agafar ritme cara a aquest campionat.
El Grand Slam de l'Egyptian Open, però, és un dels tornejos més importants de tot el calendari, amb el bo i millor de l'esquaix egipci, la meca d'aquest esport, a més d'altres raquetes de primer nivell internacional. L'estrena de Pajares allà, com diem, serà d'aquí a no res, a quarts de tres, contra el hongkongès Quan Lau. Acabem avui el programa amb ciclisme. David de la Cruz arriba als europeus de Trento a Itàlia com a cap de files de la selecció espanyola i sense notar la pressió d'haver de suplir. El lesionat va caure a la Vuelta Alejandro Valverde.
Al final siempre es bonito llevar el maillot d'Espanya y por lo tanto pues una presión, no, es todo contrario. Es un orgullo y con ganas de ver cómo rendimos este domingo la selección entera.
Són declaracions a Radio Gaceta de los Deportes, a Radio Nacional d'Espanya, d'un de la Cruz que ara mateix podríem dir que viu a cavall entre l'anunci del fitxatge pel seu nou equip i aquests campionats d'Europa de Trento. Sobre el primer punt, se sap, des de fa temps ja, que no segueix el Team Emirates i ha dit que ja té lligat el seu nou destí, això sí, encara no el pot dir.
Tengo ya casi finiquitado. Aún no lo puedo decir porque también pues bueno, tiene que ser parte del equipo. Pero en un principio ya sé dónde voy a correr el año que viene y nada, estoy muy contento con la decisión que he tomado. Solo queda pues bueno acabar de pulir un par de detalles y cuando esos detalles estén solucionados y el equipo pues el visto verde, pues ya diremos ambas partes dónde voy a estar, lo que sí que seguro que no continuaré en el UAE Team Emirates.
Per tant, queda clar, no segueix a l'Emirates, encara no pot dir on competirà, amb quin mallot correrà la pròxima temporada. I centrats en aquesta cita europea que us dèiem del cap de setmana, assegura el d'Espronceda que hi ha fatiga acumulada a les cames després d'una Vuelta més que exigent, a la qual de la Cruz, com sabeu, va ser setè a la general per tercer cop en la seva carrera, i també que competir només uns dies després d'una Volta gran, com és el cas, sempre genera incertesa, igual que ja li va passar als europeus de fa 5 anys, el 2016. Sobre el recorregut, considera clau, però a la vegada també realment molt difícil, controlar les fugues que puguin haver-hi de sortida.
Últimos años hemos visto, no son europeos de 170, 170, 180 kilómetros, que no es como un mundial, que son 150 kilómetros, a lo mejor el pelotón siempre empieza con un poquito más de calma porque la distancia es muy larga, al final 170 kilómetros se hacen más rápido. Gran parte de la dureza está concentrada en el inicio, de salida tenemos un puerto, luego otro puerto y luego un puerto final así más largo antes de entrar al circuito final. Y yo creo que hay que estar muy atento a que no se vaya un grupo ahí delante, si se va pues estar allí. Y yo creo que puede ser un europeo que va a ser difícil de controlar. Obviamente, luego el circuito son 8 vueltas, un circuito de 13 kilómetros con una subida en cada vuelta, que también pues va a tener su miga. Pero con el inicio que han hecho, pues creo que se pueden plantear diferentes escenarios. Incluso podemos ver un grupo que vaya de salida y que ya no se vea más a esta meta.
Doncs veurem si al final s'acaba resolent tot plegat a l'esprint o si fins i tot David de la Cruz pot estar en aquesta escapada bona d'aquest campionat d'Europa que es disputa aquest cap de setmana diumenge a Itàlia. Finalment, sobre les opcions de la selecció, recordem, amb els germans Izaguirre, amb Landa, Cortina, Erviti i companyia, explica David de la Cruz que la part bona és que, malgrat les baixes que arrosseguen, tenen ciclistes de tots els perfils.
Está claro que al final la selección tiene que hacer la carrera que nos venga bien a nosotros y obviamente pues tenemos diferentes bazas. Tenemos a Iván García Cortina, que ya ha demostrado que al sprint pues da mucha fiabilidad, ¿no? Ya lo vimos ahí luchando por etapas en el Tour de Francia. Si llegara un grupo al sprint lo tuviéramos, pues sería nuestra gran baza. Y luego pues si la carrera es dura tenemos pues los Mikel Landa, los Izaguirre, yo mismo, para buscar diferentes situaciones de carrera que al final pues sean beneficiosas, ¿no? Y lo importante yo pienso que es eso, llevar un equipo lo más equilibrado posible, que pueda afrontar diferentes escenarios para que al final el resultado final pues sea favorable para España.
Declaracions de David de la Cruz, del ciclista sabadellenc a Ràdio Nacional d'Espanya. Diumenge serà aquesta prova en ruta dels campionats d'Europa, amb 172 quilòmetres, dos ports així de sortida i després 8 voltes a un circuit. Ahir, per cert, es va disputar la contrarrellotge. Finalment, sense la presència de la Cruz, el suís Stefan Kung va revalidar el títol europeu per davant de l'italià Filippo Ganna. No va fer honor al seu cognom l'italià. Demà, futbol, aquí, a Ràdio Sabadell, des de 6:45 al Collao, Sabadell en joc del Club Deportiu Alcoyano, Centre d'Esport Sabadell. No riguis per sota el nas, Núria García. Us deixem amb ella, amb el Notícies Migdia. Una abraçada, per cert, des del control de so del Toni González. Que vagi bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.